Una nit a la terra, amb Gaspar Hernández.
Benvinguts a la segona hora d'Una nit a la Terra, Catalunya Ràdio. Deixem enrere les històries de somnis i, com cada primer divendres de mes, saludem en aquesta hora el doctor Masgrau, el doctor Miquel Masgrau. Bona nit.
Bona nit.
Benvingut, ben retrobat. Què tal, com estem?
Molt bé.
Com va aquesta, no sé si dir-ne, primavera avançada?
Molt avançada, ja sembla el juny gairebé, això.
Sí.
Sí, una cosa preocupant, realment, és un canvi molt important el que estem aquest any, el que es nota.
Sí, ho nota molt això, vostè a la consulta,
sí.
Parlant sobretot, més que malalties, amb estats d'ànim, no? Per exemple, l'altre dia va venir una psicòloga que m'explicava a micròfon tancat, diu, mira, doncs porto un parell de dies o així que noto la gent molt aixafada, no? I diu, clar, i que una mica el que li passa també al doctor Masgrau, és a dir, cada dia vostès veuen molta gent i a vegades hi ha estats d'ànim que els notes repetits, no? I em diu, mira, doncs fa un parell de dies que la gent molt cansada, molt aixafada.
Sí, de fet, cada estació té la seva patologia, té la seva... Va perjudicar un cert tipus de malalts. Els malalts aquests crònics, amb dolors... Ara han tingut un bon hivern, ha sigut un hivern suau per ells.
Clar.
Però en canvi, aquesta primavera, potser les persones que pateixen això, d'aquesta astènia primaveral o d'al·lèrgies, potser que sigui pitjor per elles.
Sí, no? L'astènia primaveral, què seria?
Pues això és una capacitat d'adaptar-se al canvi, en definitiva, tal com ho veig jo. Uh-huh. El canvi de la primavera és important, tot brota, i si l'organisme no està molt en forma, no arriba a rebrotar bé, o rebrota malament, rebrota d'una manera exagerada, no? Amb quantitat de símptomes i
Clar.
Desmesurats. I a l'estiu hi ha una altra patologia, quan fa massa calor, doncs les persones que són de temperament molt càlid, aquest s'ho passarà molt malament. En canvi, les persones fredelugues s'ho passarà molt bé. Cada època té els seus inconvenients segons la personalitat de cadascú, no?
Sí, amb el perill que tampoc es pot dir que hagin començat la primavera, vés a saber què passa els propers dies, no?
Però no té cap aspecte de canviar això,
No?
I a més aquesta cosa que no plogui i tot és... El que sí que és important és veure la naturalesa, perquè per nosaltres cadascú s'ho fa venir a la seva manera, no? Segons, hi ha persones que els hi pot agradar més d'una manera que d'una altra, però la naturalesa ja es veu que està patint molt, no? I no, aquesta sequera, aquesta, el Pirineu on tampoc aneu, és que és, a part del que suposa de manca de reserva d'aigua,
és preocupant,
és que, no, és que sembla que la cosa és molt seriosa.
Bé, doncs amb el doctor Miquel Masgrau ens agradaria avui donar algunes pistes per diferenciar què ens pot aportar la medicina tradicional, la medicina al·lopàtica i què ens pot aportar la medicina xinesa, no? Hi ha molta confusió i de vegades ens passa que no sabem si recórrer a les anomenades medicines alternatives, no? Per una determinada afecció o recórrer al metge de capçalera de sempre o a una especialitat concreta per la mateixa facció i no sabem quin se'n sortirà millor, no sabem què fer. Per tant, i com que hi ha tanta confusió, m'agradaria sentir la seva opinió.
Sí, i és ben curiós això, perquè si ens ho fixem, la medicina està estructurada com una xarxa, no? Aleshores, el metge capçalera et pot orientar i t'orienta, vaja, cap a una especialitat, cap a una altra, segons el tipus de patologia que tens, no se'n fa ell càrrec de tot, sinó que et diu, vés aquí, vés a un cirurgià, vés a un especialista, i al canvi, pel que fa a el que és la medicina xinesa, no es coneix, i llavors depèn de cada persona. Evidentment, fa uns anys es coneixia molt menys, es pensava que era una cosa esotèrica i que no servia absolutament per res, i a poc a poc s'ha anat introduint, però d'una manera molt, molt lenta, perquè, de fet, quan t'hi endinses sol a la medicina xinesa i pensant només en el benefici del malalt, el camí es fa molt ràpid, o sigui, de seguida veus per què serveix i per què no. Però, en canvi, quan estàs dintre d'un grup, com és el cas de la medicina oficial, i aquest grup està sotmès a les pressions que està sotmès per laboratoris i per... Aleshores, és molt difícil que fa aquesta visió. Això fa que les persones quan vol assessorament, que al fi i al cap és aquesta la primera feina del metge, la més elemental, assessorar cap on es pot adreçar, no tenen mai en compte les medicines alternatives, o tenen en compte de manera molt segons les seves creences també, no? Perquè d'experiència realment no n'hi ha massa. Potser per això val la pena, pues això, una mica veure quins són els camps en els quals és més eficaç la nostra medicina i quins són els camps en què és més eficaç la medicina xinesa en concret, no?
Per on comencem? Comencem per la nostra.
Bueno, és que depèn, perquè clar, es poden dir normes generals, però amb tantes excepcions que fan difícil de concretar. La nostra, jo crec que podria començar per la nostra, és que és bastant lògica la nostra. Vull dir, quan hi ha un problema molt gros, en principi hem de pensar que la nostra actuarà millor. O sigui, quan el problema ja s'ha fet molt gran, en principi la nostra és eficaç. Pensem en el politraumatitzat, no? Un accident, o casos extrems. Una persona que jo que sé, que s'està desangrant, o i mil altres de meningitis, no? Hi ha casos d'aquests que ja ningú els dubta, bé, tothom va directe a l'hospital, no? Aquests casos...
També un tumor? Pregunto.
Bueno, el tumor és una cosa que queda entremig dels dos, jo diria. És un tumor que és una malaltia que és molt difícil de... Es coneix poc.
Que són moltes malalties, també, no?
Són moltes, i llavors... I també pot necessitar molts remeis. Moltes coses poden anar bé, no? El problema de la nostra medicina, més que res, de la medicina oficial, és que és el problema que té és d'abús. No és que no sigui bona, que ho és moltíssim, i de fet està salvant vides cada dia, sinó a l'abús que se'n fa. O sigui, que es fa servir per coses que es podien resoldre d'una manera molt més senzilla, no? Per exemple, o sigui, aquí, com mirem la medicina xinesa, com s'ha anat introduint, ho ha estat fent no per conversos, sinó creant conversos, que també alguna vegada, no? Perquè clar, veient tota la ideologia que hi ha al voltant, com el taoisme, són molts seductors, no? I llavors, clar, quan tu entens aquesta manera o entres en sintonia amb aquesta filosofia, doncs és fàcil dir, doncs la medicina que té també serà bona i entrar-hi per aquest camí. Però normalment, sobretot per la part dels metges, que tenen una visió molt més pragmàtica, normalment s'hi entra per l'eficàcia dels resultats, no? I així, per exemple, jo me'n recordo, jo era molt escèptic amb la medicina xinesa, molt, i això que era molt interessat de sempre, tota la vida.
Això era abans o després que el doctor Masgrau se n'anés a la Xina?
No, abans.
O sigui, era escèptic abans d'anar a la Xina.
Sí, no, de fet, jo quan estudiava estava molt interessat per les medicines naturals. Amb a casa, la mare, quan estàvem malalts, ens donava herbes, ens donava una sèrie de xarops i coses, i tots els germans, i a l'ambient veies una sèrie de remeis casolans que funcionaven, i és una cosa que sobtava molt quan estaves a la universitat, que deies, bueno, i aquests remeis què passa? O sigui, tot el que aconsellaven havies de passar o per la farmàcia o pel quiròfan, i ja veies que hi havia com una mena de selecció de les coses, només les coses que donaven, que eren beneficioses, a part de pel malalt, que eren beneficioses també per la indústria, no? I de fet, ja des de sempre vaig estar buscant sistemes alternatius. Fins i tot vaig estar treballant en un poble que era prou apartat, i on les persones normalment es tractaven amb els remeis tradicionals seus, i que només quan el mal els sobrepassava anaven a consultar el metge, no? I un d'aquests tenia precisament un mal de genoll que no es curava en res, que a més no podia prendre medicaments perquè tenia l'estómac fent malbé, i aleshores se'm va ocórrer mirar, com que no sabia realment què fer-li, ja no. I més en un poble té aquest avantatge. Poble aïllat, és que ho has de fer tot tu, i no pots anar enviant especialistes i coses, traguent-te'ls de sobre, com tantes vegades passa, no? I vaig provar, això tenia un llibre d'acupuntura, vaig mirar el manual, vaig dir, mal de genoll, doncs clava aquestes agulles aquí. Vaig clavar aquelles agulles, i aquella persona l'endemà estava caminant bé. Això em va frapar molt. Després jo vaig fer amb un altre que tenia el maluc, i un parell de mal d'esquenes, i sí, la cosa funcionava sense saber-ne. I després, pues això ha de ser una cosa que s'ha d'investigar, i a partir d'aquí, per exemple, l'eficàcia que té l'acupuntura pel tractament del dolor, que va ser com em vaig anar cap a Orient, i el que em vaig trobar va ser realment no només uns remeis boníssims, no només pel dolor, sinó per moltes més malalties, sinó una nova manera de pensar la medicina. O sigui, és ben bé com tenir una altra eina, És com si la medicina, en el cas d'un fuster, doncs la medicina fos la serra i la xinesa fos el ribot. O sigui, són maneres de treballar diferents que depèn del que li passi la peça, depèn del que vulguis fer aquell tros de fusta, doncs et servirà millor una o millor una altra, però que no pots establir una relació jeràrquica entre una i altra. O sigui, cada cosa serveix pel que serveix, no? I llavors cal tornar aquí, et trobes amb una mica esturat, dius, però per què no es fa servir aquesta altra eina? Per què es coneix tan poc? Tot i que en 20 anys, evidentment, s'ha incorporat molt dintre el que és el panorama de la salut, no? Però tot i així, està encara molt poc utilitzada i per descomptat, en el cas de dolor, sempre s'ha de tenir en compte tot tipus de dolor, tot tipus de dolor, s'ha de tenir en compte la medicina xinesa, perquè normalment, és a dir, tot tipus de dolor, des de les tendinites, mal d'esquena, és a dir, tot tipus, l'angina de pit, per exemple, aquest tipus, que ja no és probablement el dolor, sinó que és el disfuncionament que crea quan el cor no arriba prou sang, també pot funcionar, no? També va bé. I sobretot quan aquells casos quirúrgics, hi ha moltes persones que superen quan es podien resoldre d'una manera molt més senzilla amb acupuntura.
Sí, o sigui, però això, clar, aquí ens falten guies en aquest sentit. És a dir, ens falten metges de capçalera que amb el seu ull clínic puguin tenir aquesta eina.
Sí, però veig que això és una cosa que es podria fer molt senzilla. És a dir, tu, qualsevol persona abans d'operar-se, és que per exemple, els quanetes, els galindons, pues, que ara és que vaig llegir l'altre dia al diari que hi havia 2 anys de llista d'espera. Bueno, però si es fa un tractament, molts d'ells, però moltíssims, es poden estalviar l'operació. Perquè si se'ls passa el dolor, molt poques persones es superen per l'efecte estètic. No? Però, a més, apareix una edat que ja no t'hi fixes tant amb això. Però un cop desapareix la molèstia, si pots caminar i no fa mal, quines ganes d'arriscar-se una operació que no sempre surt bé a vegades, no? Que a vegades que després amb problemes els peus són molt delicats, no? Dic aquest com un cas extrem, no? Perquè al final és una lesió que sembla molt quirúrgica, és un os que sobresurt, no? Però el cas de les hèrnies discals, per exemple, exactament igual. I és això, és que quan t'endinses a la medicina xinesa, veus que el que realment hi ha és una altra manera de pensar. Perquè aquí, per exemple, quan veiem un dolor, pensem amb la lesió que hi pot haver sota, que si hi ha un tendó inflamat, que si hi ha un os que passiga un nervi, sempre són coses terribles, a més, coses allò que fan que augmenten el mal. I en medicina xinesa, us recordo que vam parlar el primer dia del llenguatge, que sí. Com han conservat el llenguatge ideogràfic, i que és un llenguatge aquest, que és una escriptura que és comuna per tots els xinesos, o sigui que no cal saber parlar per poder-lo llegir, no cal saber xinès per poder llegir, entendre els seus caràcters, però amb la medicina passa exactament igual, i amb això la diferència de tota la resta de les altres medicines del món, que estan massa lligades a la seva cultura, diguem, no? Els continguts de la seva cultura.
Aleshores, davant un mal puntual, la medicina xinesa què faria? Mirar tot el cos.
Sí, ell ho interpreten en termes funcionals. És a dir, tots els dolors ho redueixen en denominador comú, que és un bloqueig de l'energia. Llavors pot ser dues coses, o que l'energia estigui bloquejada o que no n'hi hagi, que n'hi hagi massa poca. I això és el que fa el dolor. Llavors la manera de resoldre el dolor és fer circular aquesta energia. I per això és una cosa que és tan senzilla que no cal saber-ne massa per fer-ho.
I es fa circular aquesta energia mitjançant l'acupuntura únicament? No, hi ha altres possibilitats també.
Hi ha altres possibilitats, però no sempre l'acupuntura. Les moxes, per exemple, hi ha tipus de dolors que no es pot aplicar a l'acupuntura, sí? Però aplicant-hi calor, són aquests dolors que les persones diuen que bueno, elles mateixes hi posen calor, sí. Perquè noten que els hi fa bé, el cos mateix et demana aquest escalfor. I en aquests casos l'acupuntura no acostuma a anar bé, sinó que és més aviat l'aplicació de calor, una calor d'una herba, una herba que al cremar desprèn una calor que penetra molt dins el cos, i doncs, si s'aplica aquella calor allà, penetra molt i fins al punt en què arriba, ja és massa intensa, que arriba a cremar allà on s'aparta, i aquesta calor fa una mica el mateix efecte que l'acupuntura, fa circular aquesta energia. I això, bueno, i això, clar, si en saps més, doncs és el resultat serà molt millor, serà tindràs més bons resultats i sobretot més duraders. Però fins i tot una persona que no en sap pot arribar doncs, a això com jo al començament, no? de fer passar els dolors, i crec que aquesta ha sigut la manera que s'ha introduït a Occident. És més, quan el president Nixon va anar a la Xina per primera vegada, com va caure el taló de bambú l'any 72, un periodista del seu sèquit el va haver d'operar apendicitis urgències allà, i en despertar l'anestèsia tenia molt dolors d'aquests del postoperatori, i llavors tots, clar, estaven voltant de tots els periodistes, i li van fer un tractament d'acupuntura, i va ser la primera vegada que l'acupuntura es va conèixer a Occident per la via oficial, que va sortir a la televisió, va sortir tot arreu, i va ser allà que va començar el boom de l'acupuntura. I només per això, per exemple, per tractar els dolors del postoperatori, hi hauria de ser una cosa que hauria d'estar als hospitals.
I també com a anestèsia, no? Pot servir?
També, però això és una cosa més complicada, perquè a més havies de creure en el Mao Zedong, i hi havia una bona dosis de fe, a part que l'anestèsia avui dia és molt segura i no val la pena exposar-se d'això. Però aquest tractament de dolors, per exemple, aquest cas del postoperatori, si s'apliqués als hospitals, això ja voldria dir baixar les dosis de medicament. Clar. I, bueno, una recuperació més ràpida, fins... Uh-huh. És una cosa que s'hauria de poder incorporar en el sistema sanitari.
Per tant, per donar alguna orientació als oients que ens estan escoltant, ha quedat clar que per els mals, els dolors importants, o quan ja estan molt avançats, és recomanable normalment la medicina tradicional.
No? Bueno, la medicina tradicional, diguem, la nostra, convencional, sí. Tampoc és així, és que hi ha moltes excepcions. Però és que en el cas del dolor, la medicina xinesa també actua com a element diagnòstic. O sigui, l'estalvi que podia tenir la sanitat pública incluir la medicina xinesa en l'assistència primària seria descomunal. Si més no, pel diagnòstic. O sigui, hi ha una trompada. De seguida has de començar a fer proves i proves i no sé què, anar un lloc a l'altre, marejar metges, marejar el malalt, sobretot, quan, de fet, un simple tractament, si el dolor no respon a una fractura o no respon a una cosa més sèria, millorarà de seguida. Si hi ha una fractura, no s'hi notarà gaire. Llavors és quan has de fer la radiografia. Uh-huh. I a part que normalment recuperes la funció de seguida i pots dedicar-te a... Si és un càncer, per exemple, un tumor, no passarà el dolor. Pot millorar una mica, però ja es veu que allà hi pot haver una cosa. De tota manera, ara que les persones que tinguin un dolor i es facin acupuntura i no els hi funcioni, no vol pas dir que tinguin un tumor ni res greu.
Clar.
També hi ha molts tipus de dolor, no? Uh-huh. Però que d'entrada podia servir de diagnòstic. No?
Clar, el que va ser és que la nostra medicina cada cop fa la sensació, en relació a la tecnologia, que està molt més avançada, i l'altra té la imatge com d'antiga, no? I sembla que la tecnologia i aquests avenços van a favor de l'eficàcia, quan no sempre és així, no?
No, les coses petites funcionen millor. Mm. Hem dit el dolor perquè és la manera que va entrar la medicina xinesa, que ha entrat, no, a partir de... Però ja el camp és molt, molt ampli. Mm. Molt, molt ampli des de... Per exemple, el servei d'urgències, que en diuen que és el feu de la medicina oficial, perquè realment és aquí on és realment eficaç i on està salvant vides cada dia, doncs aquí la medicina xinesa, l'acupuntura en concret, tindria un gran paper a fer. Jo me recordo quan estava, això ho vaig veure també a Hong Kong, una vegada que vivia en una illa apartada a una hora de ferri de Hong Kong, i un company li va agafar un atac d'asma per la nit, i llavors que li vaig fer el tractament amb acupuntura. Allà hauria estat impossible anar a buscar una farmàcia, en la illa no hi havia farmàcies. I bueno, ja, el sol fet de baixar i tornar a pujar al del poble, ja, bueno, és a dir, amb el tractament d'acupuntura se li va passar de seguida a la crisi asmàtica aquella, no? Llavors vaig veure que fins i tot amb un servei d'urgències la medicina xinesa tindria molt, molt a dir. Però per l'altra banda també t'imagines què faries tu, o sigui, com es podria fer acupuntura amb un servei d'urgències, perquè el ritme de les urgències el marquen, això, la persona que està sagnant, el que té la bufeta del fil que s'ha rebentat, és a dir, aquests casos més greus són els que marquen el ritme, no? I llavors les persones que hi van, que potser el que necessiten és pau i tranquil·litat, clar, només, i es van a ficar en un lloc que precisament és el que menys els pot ajudar. I jo crec que allà tampoc els ajudaria l'acupuntura, perquè és un ambient tan estressant. A part, els mateixos metges estan tan estressats, les mateixes infermeres, tothom, per la pròpia naturalesa, segurament és el lloc de la social de la ciutat que està més estressat, l'hospital, no? El servei, sí, d'urgències.
Sobretot els caps de setmana, divendres i dissabte a la nit. Vaja, cada cop hi ha més gent, malauradament, per exemple, el dissabte a la nit a urgències, sí, als hospitals de Barcelona.
Sí, sí. Bueno, i de fet, per exemple, en Gines de Pit, a partir d'una certa edat, està demostrat que és millor quedar-se a casa. La tranquil·litat, els hi va molt millor que no pas les ambulàncies i l'estrès que suposa. És a dir, i no diguem les febrades, això no ho entens, però és que tenen febre, comptes de quedar-se al llit tranquil·lament, a covar-ho, doncs no, se'n van al servei d'urgència a passar 8 hores allà, potser a vegades esperant a l'intempèrie, el sol fet de sortir de casa. A vegades potser volen anar a urgències per aviar si és una pulmonia, i la pulmonia l'agafen el fet de sortir de casa, no? I a part de que després encomanen els pobres que estan allà, potser que s'han trencat una cama i agafa la grip, no? És a dir, s'abusa també del servei d'urgències, quan de fet molts dels mals que estan fent urgències a casa estaria molt millor, molt més tranquils, i es curaria abans, no? Allà sí que es podria fer un tractament d'acupuntura amb un servei d'urgències, i fins i tot en un hospital en general, tal com funcionen els hospitals avui dia amb aquest ritme tan frenètic, suposo que seria difícil, perquè la condició per poder actuar com un turist, això, un ambient tranquil, és que la persona estigui sossegada.
Doctor Masgrau, moltes gràcies per haver vingut avui a Una nit a la Terra, com cada primer divendres de mes, i tornem divendres sant, just d'aquí un mes. Si algun oient vol entrar a la pàgina web de Miquel Masgrau, és masgrau.net, masgrau.net. Moltes gràcies, molt bona nit i bon cap de setmana.
A vosaltres.
Una nit a la Terra.